91.6 FM.
Receptes pel benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer-te? Els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló. Receptes pel benestar. Els dilluns a 11:45 a l'Hora L. Ràdio Móra d'Ebre. Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
L'Hora L. Amb Eduard Pino.
Són les 11:24. Seguim avançant al magazín de l'Hora L. Moment de donar la benvinguda ja a la Rosa Barceló, avui dilluns. Rosa, què tal? Molt bones.
Bon dia.
Bé, avui hem de seguir amb el tema que ens vam quedar ara fa 15 dies.
Tema parella.
Tema parella, que sempre ha de recordar com s'han de dur aquestes coses, eh?
Aquestes dinàmiques.
Aquestes dinàmiques.
No són gens fàcils.
Però ens vam quedar.
A veure, fem un resumet del que vam dir la setmana passada, fa 15 dies, i després enganxem amb el tema que continua. La setmana passada dèiem que allò que ens havien venut de mitja taronja i mitja taronja, que no, que som dos persones senceres, en opinions, en criteris, en maneres de resoldre, en maneres d'afrontar els problemes, que pensem, i que havíem passat d'una relació de parella allò mitja-mitja, que se complementaven, simbiòtica, basada, això sí, en una desigualtat. Hi havia un que pensava i manava i l'altre que veia i no pensava. No? Ara ens trobem que som dos persones íntegres, dos taronges senceres, que tots tenim criteris i maneres de fer diferents, amb la qual les relacions s'han enriquit, però bueno, és més fàcil que hi hagi conflicte, és més fàcil que el tindre opinions diferents, maneres de resoldre diferents, maneres de pensar diferents, o sabem arribar a acords, o la relació moltes vegades s'acaba ressentint i s'acaba trencant perquè és molt difícil que encaixem les opinions, els criteris i les maneres de fer. La idea seria aquesta, no basar-nos en una relació basada en la simbiòtica complementària, sinó com a persones senceres, però que sabem resoldre els nostres conflictes, que és una mica el que dèiem que parlaríem els següents dies. No? Abans de parlar de com resoldre els conflictes, parlarem una mica de què hem d'evitar a fer si volem tindre unes dinàmiques de parella adequades. Hi ha tres errors que hauríem d'evitar, que els comentarem, que són intentar canviar la nostra parella, imposar sempre o imposar a l'altra persona el nostre punt de vista i deixar els conflictes sense resoldre. Aquestes són tres coses que no hauríem de fer. Abans de començar explicar el que hauríem de fer, què és el que no hauríem de fer. Intentar canviar la nostra parella. Hem d'acceptar que les nostres parelles tenen coses bones i coses no tan bones, fortaleses i virtuts, igual que nosaltres, que tu, que jo i que tots, i que, bueno, se suposa que al principi, quan coneixes amb una persona, hi ha un període de temps que pots analitzar, que pots valorar, la compatibilitat que tens amb aquella persona. És a dir, moltes vegades, si allò que ens separa és alguna cosa que trenca la nostra identitat com a persona, és molt difícil que la parella continuï. Però si allò que ens separa és algo que podem tolerar perfectament, doncs no hi ha res a dir, no? M'ho invento. Imagineu-se que la parella és una persona que treballa molt, però això que l'altra persona jo la trobo a faltar perquè està moltes hores treballant, però això no trenca amb la meva identitat com a persona. Vull dir, és molt treballador i inclús ho valoro, encara que a vegades el trobi a faltar. Per tant, aquest és un tret que no ens separarà. Però si la meva persona, la meva parella o la parella que sigui, consumeix drogues i és algo tan important per mi que trenca la meva identitat, jo no tolero una persona consumidora de drogues, això pot acabar amb el que és amb la relació de parella. He posat un exemple que acaben d'altres coses també. Posem un altre exemple. Si la parella és una persona que gestiona els diners d'una manera molt agarrada, és molt tacanyo, molt avar, i jo sóc més esplèndida i més generosa, doncs pot trencar amb una relació perquè la gestió dels diners genera molts conflictes, o si s'ho gasta tot per ell i molt poc pels altres, no? El que ens separa trenca la nostra identitat, el que em defineix com a persona, el que és important per mi, malament. Si el que em separa és algo que podem tolerar, no hi ha cap problema. Hi ha un període que se suposa que coneixes a la persona i que vas valorant si les febleses o el que mos separa se pot tolerar o no es pot tolerar. A partir d'aquí, si decideixes estar amb aquesta persona, creure que aquesta persona canviarà és una expectativa que difícilment se portarà a terme, no? De dir, és que no, quan mos casem canviarà. No, no, no. No podem canviar qui no vol canviar. Vale? I si una persona té unes característiques i no les vol canviar, per molt que ens casem, és un error que moltes vegades se comet, no? De dir, bueno, quan estiguem junts canviarà. No, no, no. Si el que us separa és molt potent, probablement no canviarà. És millor decidir què volem fer i aprendre a estimar, si vols estar, pues aprendre a estimar la persona tal i com és, amb les coses que ens agraden i amb les coses que no ens agraden, i al revés, en reciprocitat, a mi que també me vulguin tal com sóc, amb les coses bones i no tan bones que tinc. Però intentar canviar la parella no s'ha de fer ni es pot fer. Un altre dels errors que a vegades portem a terme dintre de lo que és la parella és imposar un dels dos que imposi, més igual l'home que la dona, abans era l'home, estava clar, però ara els dos podem imposar el nostre criteri amb les decisions que es prenen, no? Que un sempre imposi el seu criteri en les decisions que ens prenen. Probablement la persona que imposa té una sensació d'haver guanyat, no? Jo me n'he sortit en la meva, hem fet allò que jo volia, volíem anar a la platja, jo volia anar a la platja i a la muntanya, però no hem anat a la platja, no? Però és un fals guany, perquè des de l'altra part el que no imposa experimenta sempre ressentiment, i aquest ressentiment es va acumulant amb el temps. Cada vegada que imposes alguna cosa a la teva parella sense que hi hagi equitat o reciprocitat, el que guanya, vale, se'n surt en la seva, però des de l'altra part se va acumulant ressentiment, i un ressentiment que va desgastant la relació, fins que arriba un punt que moltes parelles, jo ho he sentit, no, en consulta, ens diuen, és que no sé què ens ha passat. Pues això ens ha passat, no? Que un ha imposat, l'altre ha anat adaptant-se, però en ressentiment, i a partir d'aquí hi ha un moment que aquesta persona que sempre ha tragat, entre cometes, o ha cedit, arriba un moment que ja no pot més, no? I després ja faci el que faci l'altre, ja li troba malament, per bé i per mal, no? S'ha anat desgastant la relació a través de que si un sempre imposa i no hi ha reciprocitat, l'altre se va cansant, no? Se va desgastant. Per tant, no hem d'imposar sempre el nostre punt de vista. Ha d'haver una reciprocitat en les decisions que es prenen. I un tercer error que hem d'evitar dintre de lo que són les relacions de parella és deixar els conflictes sense resoldre. Moltes vegades la manera que tenim de resoldre un conflicte és no fer res. Deixar, passar el temps com si el temps ho solucionés. Els conflictes són indicatius de que hi ha un desacord i hem de buscar un punt en comú, una por en comú, un acord en comú. Conflictes, des de que hi ha humanitat, hi ha conflictes. Amb lo veí, amb lo de dalt, si he arribat jo primer a caçar los de la cova. Conflictes forma part de la condició humana. Lo important és saber resoldre'ls, saber arribar a acords, saber arribar a algo que tots guanyem, no? A algo que tots no un guanya i l'altre perd. Per tant, els conflictes formen part. El que hem de fer és resoldre'ls, perquè deixar passar les coses sense fer res no ens ho soluciona, evidentment, i també se van generant emocions tipus ressentiments, malestar, no dic res, callo, no ho parlo, però jo me vaig sentint malament, no? Aïllament, primer ens barallem, després deixem de barallar-nos, que ja és el pitjor que pot passar. No és que barallar sigui bo, hem d'arribar a resoldre els conflictes sense barallar-nos, però quan una parella o les persones ja deixem de parlar perquè pensem que parlant l'únic que aconseguim és barallar-nos, ja aquí ja s'ha acabat tot pràcticament, perquè ja no hi ha cap tipus de comunicació ni relació, fins al trencament, no? Entrar en aquestes dinàmiques fins al trencament. I vull fer un incís. Ara no parlo de parella, parlo de les parelles que tenen fills, dels fills, de les conseqüències que té el sí. Fet de tindre molts conflictes molts conflictes que no els sabem resoldre bé, que els resolem en agressions, en humiliacions, en enfados, en crits dintre de les parelles. Les dades diuen el següent, no? Els conflictes conjugals han resultat ser el millor pronosticador de problemes de desajustament amb els fills. Els fills que viuen a casa amb molta freqüència, que es discuteixen, que no s'arriben a acords d'una manera sana, sinó que es discuteix, que hi ha crits, que hi ha violència, que hi ha humiliacions, ells també tindran problemes de desajustament. just en aquest sentit. Les exposicions a les baralles dels pares afecten negativament el funcionament social dels fills, clar. És a dir, ells pensen que aquesta és la manera de relacionar-se, no? I aquesta manera, aquest model que tenen de resoldre els problemes d'una manera no adequada és el que ells després fan a nivell social, amb d'altres persones. Els fills que estan exposats amb freqüència a les baralles entre els pares copien la forma d'interactuar d'aquests i no desenvolupen habilitats per controlar la ràbia, l'enfado, les expressions d'ira, no? Pensen que es tracta de la manera correcta d'actuar. Com que sempre he vist crits, com, jo penso que això ja és no normal, que és la manera d'interactuar. No, aquesta no és la manera normal, però bueno, com que sempre he vist això, faig el que he vist, no? Els fills són molt sensibles a les expressions no verbals d'ira, de ràbia, que són tan angoixants com les verbals. És a dir, a la millor no dic res, però la meva cara paga. I la cara me pot angoixar tant com que m'haguin dit qualsevol cosa. Ojo, perquè a vegades dic, si no he dit res, no, però en una aquesta mirada ja en tinc prou, per saber que estàs enfadada, per saber que no, el que sigui. Ojo, l'expressió no verbal. També són molt sensibles, i hem de parar molt compte, amb les baralles on els temes són ells. Quan les parelles se barallen pel tema fills, això fa molt mal als fills. S'expressen diferents reaccions segons el gènere. Què vol dir això? Que els nens mascles, desenvolupen, quan hi ha molts conflictes a nivell familiar resolts malament, desenvolupen més conductes agressives cap a l'exterior. I les nenes, femelles, les nenes mostren més angoixa o preocupació, s'angoixen més. Són maneres diferents d'expressar aquest malestar que els genera els conflictes. La involucració dels nens amb els conflictes dels pares augmenta amb l'edat. Què vol dir això? Vol dir que al principi els nens simplement són observadors i se'n van, o nens aquests que amb les mans se tapen les orelles perquè no volen sentir els crits. Més tard, quan són més grans, s'involucren, és a dir, prenen part, poden arribar a enfadar-se molt amb el pare o enfadar-se molt amb la mare si creuen que és culpable de la situació. Hasta pares, adolescents, homes, que s'han arribat a agafar pel coll, no? El fill i el pare, no? Casos extrems, però lamentablement passen. Està demostrat que com més exposats i involucrats estan els fills en els conflictes dels pares, més sensibles són. Què vol dir això? No vol dir que, com que he tingut molts conflictes i m'he fet insensible, ja no m'afecten, al contrari, quan més m'afecten. Fins a poder agafar una mica la fòbia als conflictes i aquelles persones que o repeteixes els conflictes en tothom, tens problemes en tothom, o no tens problemes a ningú perquè cedeixes a tot, perquè per evitar els conflictes ets capaç de deixar de fer, de deixar de guanyar i de deixar de... Us trobem els dos extrems. Que el risc de conducta problemàtica augmenta en els fills que són objecte d'agressió i a la vegada testimoni, és a dir, me tractes malament a mi, me crides, t'enfades, i a més ve que ho fas amb els altres, encara augmenta més. I que els conflictes entre els altres familiars també tenen influència negativa, que si la sogra, que si ta mare, que si té la teva... En parelles, no sembla que hagi de ser així, però una de les factors que més genera problemes amb la parella és la família política. És les discrepàncies, els conflictes amb la família d'un i amb la família d'altre. Sempre els dic a les parelles que respecteu i estimeu molt els pares de cadascú, però no permeteu que els conflictes dels altres ens afectin a nosaltres, com a parella. I que els conflictes, ja ho hem dit, no? Per tant, fixeu-vos bé lo important que és saber resoldre bé els conflictes, ja no tan sols per la parella, que està clar, sinó pels fills, no? Pels fills. I les dos apunts més importants que voldria que quedés és que és importantíssim explicar als fills que els conflictes no són per culpa seva, no són per causa seva, perquè si no, aquestes persones de grans són aquest, el xivo expiatori, que es pensen que tot el que passa al món, si surt lo sol o no surt, és per culpa seva, se fan culpables de tot. Per tant, sempre explicar molt bé que no és per culpa seva, que si el pare i la mare no s'entenen, no és per culpa seva. I segon, i és molt important també, no el conflicte, jo vam dir que el conflicte és inherent, aquí mos enfadem més en les persones que tenim a la vora, no mos enfadem en algú que no coneixem o que no estem a prop, no? Que és inherent, quan més estem junts, més fàcil és que hi hagi conflictes, però que no és el conflicte el que genera problemes, sinó la manera en què els solucionem. Si els conflictes solucionen bé, d'una manera adequada, Això genera molt poca angoixa amb els fills. És quan els conflictes els generem des de l'enfado, des de la humiliació, des de la imposició, des dels crits, des de... així. Però si el conflicte, com a models que som, ho resolem bé, tenim un desacord i sabem arribar d'una manera clara i adequada amb un acord, això no genera cap angoixa amb els fills, genera l'altre. Per tant, hauríem de fer un exercici per a practicar, perquè és important, com he volgut demostrar, tenir unes bones habilitats de comunicació dintre de la parella, amb els fills, amb tothom, interpersonal, que inclourien tres aspectes que s'haurien de practicar i que s'haurien d'estudiar, que són saber escoltar, la famosa empatia, posar-se al lloc de l'altre, l'autoexpressió eficaç dels nostres pensaments i sentiments, expressar des del mi com me sento el que penso, que és la famosa assertivitat, i fer-ho, expressar aquestes emocions i pensaments des de l'assertivitat, que vol dir comprensió i respecte per l'altre, sense insults i sense humiliacions. I això s'ha d'aprendre a fer. L'amor diu que no ocorreix, es practica. Amb l'amor no n'hi ha prou, hem de saber després conviure i resoldre aquests conflictes. I hem d'estar disposats a aprendre i a posar en pràctica les tècniques perquè puguem estar bé dintre de la relació, però sobretot per ser aquell model adequat de resolució de conflictes que els fills o les persones que estan a la nostra vora puguin copiar, no? Un model adequat, no un model inadequat de resolució de conflictes. Aquestes tres coses, més en concret i més específic, les parlarem al pròxim, d'aquí 15 dies, el pròxim programa. Que són... sempre es parla de saber escoltar i de l'empatia. Pues què és i com ho puc fer? Ser més empàtic o saber escoltar? Com puc expressar els meus pensaments o sentiments sense ferir als altres, no? Des de l'assertivitat, que seria transmetre-ho des de la comprensió en respecte. Pues el pròxim dia donarem unes pinzellades perquè ja no allarguem més per a expressar això.
Uns ítems per a poder solucionar-ho, eh?
Aquestes coses, sí. I me queda més la frase.
Sí.
La frase que... Esta frase m'hagués anat més bé la setmana passada quan parlàvem de la mitja taronja, però és que m'ha agradat tant perquè és del John Lennon, no sé si és d'una cançó o una dita que va fer ell, però m'ha agradat tant que, si em permets, la direm avui. És del John Lennon, que diu: "Nos hicieron creer que cada uno de nosotros es la mitad de una naranja y que la vida solo tiene sentido cuando encontramos la otra mitad. No nos contaron que ya nacemos enteros, que nadie en nuestra vida merece cargar en las espaldas la responsabilidad de completar lo que nos falta", del John Lennon.
Molt bé, doncs amb aquesta frase posem el punt i final a Receptes per al Benestar d'aquest dilluns. Rosa, en 15 dies donem resposta
a l'assertivitat, a l'empatia i al respecte per les parelles.
Perfecte. Són les 11:41. Rosa, bon dia.
Bon dia.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.